Com es mouen els sitgetans? 11 i 13 minuts. Part de què ens movem amb les cames? Fonamentalment, perquè les utilitzem, desplaçaments diaris. 86.238 desplaçaments diaris. 3,53% persona dia. Vull creure que són 3,53 desplaçaments per persona i dia. I no el percent en població de 16 i més anys. El 59% dels viatges dels residents de Sitges són interns. Motius dels desplaçaments d'aquests 86.238 desplaçaments diaris. El 51% són de caràcter personal, o sigui, gestions, compres, i el 49% són de caràcter ocupacional, o sigui, escola o feina. Tot això a partir d'una enquesta residencial a 800 persones de 16 i més anys de diferents zones. Són algunes dades que ens ajuden a saber, doncs bé, el moviment de cada dia, i sobretot a l'Ajuntament li interessa molt saber-les per a veure com es pot gestionar això de la manera més eficient possible de cara al futur. Que Sitges té problemes de mobilitat, tothom ho sap. Que alguns poden ser molt difícils de resoldre, tothom també ho sap. Però d'algun punt de partida s'ha de començar a treballar. I aquest és el punt de partida, el Pla de Mobilitat Urbana de Sitges que hi varen presentar l'alcalde Miquel Forns i la regidora de Via Pública, Carme Almirall. Joan, bon dia de nou.
Bon dia de nou, Vicenç. Aquest pla de mobilitat, de fet, no és exactament el pla de mobilitat el que es va presentar ahir, sinó el que es va presentar és la diagnosi inicial que ha de conduir a la redacció d'un pla de mobilitat. De fet, Sitges no té un pla de mobilitat, segons es va explicar, i per obligació legal n'ha de tenir, perquè tots els municipis que tinguin com a mínim 30.000 habitants, Sitges no els té, o tinguin un servei de transport urbà, que Sitges sí que el té, han de tenir un pla de mobilitat, precisament per adequar el transport urbà en aquest mateix pla. El que s'ha fet ara inicialment és una diagnosi inicial que bàsicament certifica bona part de coses que probablement ja podíem sospitar, però que, diguem, les posa negre sobre blanc. Per una banda, Sitges, la majoria de la gent es desplaça a peu, òbviament, per necessitat, perquè és un municipi relativament compacte i a més, doncs, amb poca possibilitat per desplaçar-se en cotxe. Si tothom anés en cotxe, el col·lapse encara seria 20 vegades superior. Fa falta, doncs, millorar els carrils bici, fa falta millorar els aparcaments, fa falta millorar les zones de càrrega i descàrrega. Tot això, que són coses que ja s'havien dit moltes vegades, però que en el fons, doncs, a partir d'aquesta enquesta queda clar que hi ha aquestes necessitats. I a partir d'aquí, doncs, també es podrà veure com millorar els sistemes de transport urbà. Segons va explicar ahir l'alcalde Miquel Forns, doncs, aquesta primera part tècnica ja s'ha acabat de formalitzar amb l'objectiu, doncs, de complir amb la necessitat legal de que es faci aquesta diagnosi i aquest pla posterior. A Sitges no s'ha fet, va dir l'alcalde, una reflexió estratègica en concepte de mobilitat, però hi ha una feina molt ingent, molt minuciosa, la que s'ha de tirar endavant a partir d'aquest estudi, per tal de fer, va dir l'alcalde, una mobilitat coherent i sostenible, és a dir, alguna cosa que ens expliqui com ens hem de moure per anar pels llocs. Un pla pensat, va dir l'alcalde també, per la població resident. És evident que Sitges viu, especialment en dos mesos de l'any, el juliol i l'agost, un superàvit de població, però no està pensat tant per aquests dos mesos com per la resta de l'any, especialment. Els sitgetans es mouen majoritàriament a peu, com acabes de comentar, fan poc ús del transport urbà, percentualment, i si es mouen a peu i no es mouen en transport urbà, quan no es mouen a peu ni en transport urbà, es mouen majoritàriament o en cotxe o també força en bicicleta. Com es mouen percentualment més en bicicleta que en altres municipis, diguem que aquesta hipòtesi inicial marca la necessitat de crear circuits que siguin viables, i es va posar com a exemple el fet de que hi ha molts estudiants que es desplacen en bicicleta fins a l'Illes Vinyet, però no hi ha un carril bici que hi porti. Per tant, doncs, una cosa que també partiria del sentit comú, és una obvietat, però que evidentment ara hi ha un estudi que la diu, que la certifica. A més, cal implicar tothom, va dir l'alcalde, i per tant l'Ajuntament el que ha decidit és obrir un procés participatiu per tirar endavant aquestes necessitats. Aquest procés participatiu funcionarà de la següent manera. Entre el mes de maig i el mes de juny es convocaran diverses trobades sectorials, diguem per interessos, oberts a tota la ciutadania. D'aquestes trobades se n'extrauran unes conclusions, i aquestes conclusions afegides en aquest pla inicial, en aquesta diagnosi inicial, serà el que permetrà redactar aquest pla de mobilitat, que és el que haurà d'aprovar el ple. Un pla de mobilitat que serà un conjunt de mesures que s'hauran d'anar executant en la mesura que hi hagi disponibilitat pressupostària. Va dir l'alcalde que, òbviament, s'està parlant d'un pla a mig-llarg termini, és a dir, que hi ha mesures que sí que es poden implementar en curt termini, però hi ha d'altres que probablement necessitarà una inversió i un desenvolupament més llarg. Va parlar fins i tot del 2020. Com a fita màxima. Per tant, segons va explicar també Miquel Forns, és molt convenient tractar de cercar també el màxim consens polític entre els grups de l'Ajuntament, govern i oposició, perquè estem parlant d'un pla que ja traspassa legislatures. La regidora Carme Almirall va explicar que la Diputació de Barcelona ha donat suport en l'elaboració d'aquest diagnòstic i també en la realització d'aquestes audiències públiques, i que bàsicament les propostes que es fan inicials abans, òbviament, del que serà aquest procés participatiu a partir de les conclusions de la diagnosi, són que és necessari millorar l'estacionament. Tothom ho signarà, és necessari millorar la càrrega i descàrrega, és necessari veure bé cap a on orientar el transport urbà, i que és necessari motivar la ciutadania perquè es mogui al màxim possible a peu o en bicicleta.
Queda clar, no?
Sí, conclusions òbvies i subscribibles per cada municipi del món, m'imagino.
Però com deies, l'anàlisi o diagnòstic el que fa és confirmar que aquestes són les prioritats del futur pla de mobilitat.
A partir d'aquí, hi hauria aquests objectius per al 2020, que és confirmar que aquest es continuï fent un trànsit entre els indrets el mínim contaminant possible, és a dir, a peu o en bicicleta, o que s'utilitzi més el transport urbà quan sigui necessari fer desplaçaments més llargs. A més a més, hi ha una obvietat també: al centre ens movem a peu, però és que no ens podem moure d'una altra manera. Per exemple, es va explicar com a gairebé com a anècdota, en aquesta diagnosi s'han mesurat les voreres.
És molt interessant el que es diu de les voreres, eh?
Clar, a la davallada les voreres, clar.
Bé, si ho trobem, perquè els cridarà molt l'atenció, perquè la majoria de voreres de Sitges se situen entre un metre i un metre i mig d'amplada, el 33%. El 24% no supera el metre d'amplada, i el 14% té una amplada útil superior als 2,5 metres. Un 14%, però la majoria, el 33, té una amplada d'entre 1 i 1,5 metres, i el 24% no supera el metre d'amplada.
Què cal fer amb especialment les voreres aquestes de PAM, com les que tenim a la davallada? Aleshores, el pla de mobilitat també haurà de plantejar si es manté la situació actual, ampliar la vorera no tindria sentit, perquè aleshores faria inviable passar els vehicles, o fer plataforma única, que és la solució de la bienalització.
De les tendències
que és favorable per algunes coses, però també té alguns perjudicis, i aleshores és el que s'hauria d'acabar de regular a partir de l'elaboració d'aquest pla. Més coses, fomentar la bicicleta, millorar els carrils bici. No té sentit que hi hagi carrils bici, com passa en el cas del passeig de Vilanova, que quedin estroncats, tallats, i que no continuïn. El transport urbà es veu que és poc conegut, però qui l'utilitza el valora bé, el valora força bé. És una altra de les conclusions, aquesta com a mínim interessant, perquè dona una dada més enllà del que podem sospitar, és a dir, que la gent no fa servir el transport urbà moltes vegades perquè el desconeix o perquè no hi cau de que pot utilitzar-lo, però qui l'utilitza i qui l'utilitza de manera habitual li agrada com funciona. O, per exemple, una obvietat, hi ha un dèficit d'aparcament. Està xifrat en 540 places per residents només al centre de Sitges. És a dir,
És a dir, hi ha 540 places...
menys de les que hi hauria d'haver
per
resident. Centre de Sitges. Són molt... és la dada que van donar. Mm-hmm. No... Aquestes són les dades de la diagnosi.
És que no l'acabo d'entendre. I deu ser culpa meva, eh?
És a dir...
Falten perquè... 540 places. Correcte. Per fer la mitjana de places per resident al centre de Sitges?
Pel que hi hauria d'haver, perquè hi hagués un aparcament.
D'acord.
Normal.
Ara ho entenc, eh? És a dir, falten 540 places. D'acord.
D'aparcament.
Sí, d'aparcament.
Clar, perquè el centre és com és, no es pot aparcar a la majoria de llocs, doncs passa el que passa.
540 són moltes, eh?
Són moltes.
Són moltes.
Són moltes, però clar, és que el centre és com és. Escoltem, per tant, si us sembla, aquesta diagnosi que, doncs amb les paraules, primer presenta Miquel Forns, a continuació Carme Almirall, i acaba també doncs, donant aquestes dades Miquel Forns.
Com sabeu, el pla de mobilitat urbana l'hem fet doncs una mica motivat per dues qüestions. Una, evidentment, de voluntat política, està recollit doncs com un dels objectius d'aquest mandat, i l'altra també per una qüestió de disposició legal. Els municipis que tenen més de 30.000 habitants o que tenen, diguem, servei de transport públic urbà desplegat en el seu municipi estan obligats per llei a fer aquest desplegament, a fer aquest pla. I nosaltres doncs seria el segon cas, no arribem, com sabeu, als 30.000 habitants, però tenim servei de bus urbà i per tant per normativa, doncs també l'hem de fer. I a més perquè com lligant amb el que dèiem de la voluntat política, doncs a Sitges, doncs aquests últims anys, o diríem que fins i tot des de fa molts anys, totes les qüestions de mobilitat no han fet una reflexió profunda, no han fet una reflexió general, una reflexió estratègica. Fins ara podíem dir que, doncs, que la mobilitat es anava diguem, plantejant doncs, fruit de diferents peticions, de diferents projectes puntuals, no? I potser no hi havia doncs, aquesta reflexió estratègica, general, i era necessari sobretot per posar ordre. I per tant, aquesta era la voluntat política i és del pla de mobilitat. Haig de dir que la feina ha sigut i és llarga, és una feina ingent. Sabeu que fa mesos que en parlem i fins i tot s'ha cavalcat amb dos mandats. Quan dic que és ingent és perquè s'ha examinat moltes coses, moltíssimes, de tot punt de vista de la mobilitat, des del punt de vista dels vianants, del transport públic, del transport privat, dels aparcaments, de les mercaderies, de la feina que fan els proveïdors. I aquesta feina és ingent perquè ha arribat al punt que fins i tot s'ha examinat, per exemple, per dir un exemple, una furgoneta d'un proveïdor, és a dir, d'una mercaderia, doncs s'ha arribat a controlar doncs, si feia la seva feina doncs, en una zona de càrrega i descàrrega, doncs quanta estona hi estava, quanta estona necessitava per poder-nos fer una idea de quines són les necessitats, per exemple, en l'àmbit doncs, de les empreses i en l'àmbit d'aquests industrials, per exemple, o proveïdors que treballen al nostre municipi, no? Dir-vos, per exemple, que això que ens pot semblar que és menor, doncs a vegades fins i tot hi ha necessitats d'aquestes que són hores, i que per tant la suma de totes aquestes hores fa doncs, que hi hagi unes conseqüències en la mobilitat i també en l'ocupació de les zones de càrrega i descàrrega, i per tant s'ha fet una feina molt, molt minuciosa. Què estem fent ara? Doncs ara amb aquest pla estem creant unes línies perquè la mobilitat dintre del que és el nucli, del que és la vila, doncs sigui coherent i sigui sostenible. Hem de pensar que de vegades els municipis, els pobles, les viles, les ciutats, sobretot abans de que tinguessin figures de planejament, doncs creixien de manera desordenada. I per tant, totes les necessitats que podem tenir d'això del que dèiem, de la vida quotidiana, de la vida de l'activitat econòmica, de la vida d'activitat turística, de tot tipus, cívica, doncs s'hi ha de posar ordre. I per tant és important tenir aquests plans perquè ens serveixin, com us deien, per posar ordre. I sobretot perquè determinin com ens hem de moure. Com ens hem de moure, torno a insistir, des de tots els punts de vista, com a vianants, però també com a conductors de vehicles privats, com a usuaris del transport públic, com a distribució de mercaderies, tot en el seu conjunt. Vull insistir que aquest pla no està pensat per les temporades turístiques. Principalment està centrat en la població que viu aquí tot l'any, amb la població resident. I per tant és un pla pensat per tot l'any. Evidentment fa incidència també en aquells moments, en aquelles puntes de temporada que tenim una afectació major en la mobilitat, eh? Però sobretot està pensat per residents, per tot l'any. Què ens diu com a conclusions, diguem d'entrada, per començar a entrar en matèria? Ens diu que, que els sitgetans i les sitgetanes ens movem bastant a peu, i això és molt bo, perquè en comparació amb altres municipis, doncs el punt de partida no és que hi ha una major utilització molt, molt gran de vehicles, sinó que en general, d'entrada, els sitgetans i les sitgetanes ens movem a peu. I això, pels criteris de sostenibilitat i per molts altres objectius del pla de mandat, doncs anem bé. Que quan ens movem fora de la vila, principalment a Barcelona, a l'àrea metropolitana, que quan ens movem, volia dir, ho fem principalment a fora de la vila, per anar a Barcelona o a l'àrea metropolitana, i que utilitzem poc el transport urbà perquè bàsicament ho preferim fer quan ho fem, quan ens movem, en cotxe o en bicicleta. I vull insistir en aquest detall, en bicicleta, això a banda de peu, quan ens movem principalment amb cotxe o amb bicicleta. Aquí, quan deia que feia incidència amb el tema de la bicicleta, ho deia perquè hi ha l'ús, és a dir, hi ha l'hàbit de moure'ns en bicicleta, però es detecta que cal crear circuits, que cal millorar els circuits d'utilització de la bicicleta, i que per tant serà un dels temes principals que recull el pla de mobilitat. Què volem aconseguir amb el pla de mobilitat? Implicar a tothom en la millora de la sostenibilitat del municipi, que aquesta implicació la volem fer a través d'un procés de participació ciutadana, que ara us en parlarem i que és el que tot seguit en les properes setmanes començarà, i que per tant, com que volem fer aquest procés de participació i volem implicar tothom en la millora de la sostenibilitat, estem disposats a escoltar a tots els ciutadans i ciutadanes per garantir això, garantir que es faci aquest procés i garantir sobretot que la sostenibilitat sigui una responsabilitat de tothom. I ara, per entrar més al detall del contingut del pla, jo només he fet unes pinzellades inicials, li dono la paraula a la regidora Carme Almirall, responsable de serveis urbans i de mobilitat, i que us anirà detallant el pla de mobilitat.
Bé, doncs, d'entrada dir-vos que aquest pla de mobilitat té unes fases. S'ha fet la fase de diagnòstic, s'ha fet la fase de... S'ha fet la fase de l'anàlisi de l'oferta i la demanda existent, i ara en aquest moment estem en el moment d'obrir-ho a participació ciutadana. Aquest pla l'hem treballat amb la col·laboració i el suport de la Diputació de Barcelona, tant en l'anàlisi i el diagnòstic, i ara una altra empresa també contractada per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sitges ens estableix tot el procés participatiu, que es farà a través d'audiències públiques amb tallers concrets per temàtiques. La previsió que tenim és que a finals de maig i durant el mes de juny es facin totes les audiències i s'obri tot el procés de participació ciutadana en el municipi de Sitges. Dintre de l'anàlisi també estem molt satisfets perquè hi ha coses que les estem fent bé, coses que les hem de millorar i coses en les que tenim propostes de futur. En la documentació que teniu, si us hi fixeu, dintre de la comparativa amb el Garraf tenim menys cotxes, som el municipi amb menys cotxes. En canvi, som els que tenim més motos, i en el tema de transport a peu, doncs ens movem amb una mitjana comarcal. Aquest Sitges té tres nuclis de població importants, que és el nucli urbà, que és on viu un 92% de la població. El poble de Garraf té un 1% i les botigues un 7%. Per tant, no oblidem les botigues i el poble de Garraf, però sí que l'anàlisi s'ha centrat bàsicament en la vila, perquè és on viu la majoria de població, sense obviar que la necessitat de també establir un pla de mobilitat per aquests altres dos nuclis. També el pla de mobilitat s'ha centrat en els períodes de baixa afluència i de mitja afluència, doncs perquè són el 85% de l'estudi, més que res perquè l'alta afluència se centra en un 15% de l'any i es fa referència als mesos d'agost i als mesos i activitats extraordinàries com Carnaval o el Festival de Cinema. El que pretenem és tenir un pla de mobilitat que doni resposta a les necessitats del ciutadà durant el període de l'any en què no hi ha situacions extraordinàries. També dir-vos que les zones on hi ha més atracció de viatges, on hi ha més mobilitat, és a les platges al mes d'estiu, al centre comercial i al Poble Sec. També comentar-vos que hi ha un 59% hi ha 86.238 desplaçaments diaris. He fet l'anàlisi de tots aquests desplaçaments, però això ha sigut complex, perquè hi ha molts ítems a tenir en compte. Però dir-vos que un 59% de tots aquests 86.000 moviments són interns de Sitges, o sigui, urbanitzacions que van al mercat, ciutadans que es desplacen fins al CAP o estudiants que van als respectius instituts, per exemple. Que un dels diagnòstics que ens han donat i que ens satisfà és que tenim un 45% de viatgers que quan es mouen ho fan a peu o en bicicleta, un 12% en transport públic i que el tant per cent de vehicle privat, com a moto o cotxe, no supera el 50% dels moviments que hi ha entre tots els moviments que fan els sitgetans, perdoneu. Que les xarxes que... hi ha una cosa que l'hem de tenir molt en compte, que nosaltres tenim un municipi que és allargat, que la via del tren parteix el municipi per la meitat, són situacions molt concretes, i que tenim un centre històric molt poc esponjat, que és molt concentrat en carrers molt estrets. Per exemple, quan feien l'anàlisi de la davallada, penseu que aquest diagnòstic s'ha fet fins i tot de voreres, de l'amplada de les voreres. Si les voreres tenen les amplades necessàries per garantir un bon desplaçament i una bona accessibilitat. I quan s'arriba al carrer Davallada o s'arriba al carrer Major, ells ens fan el diagnòstic, però evidentment no ens poden fer una proposta d'ampliar voreres a 80 centímetres perquè hi pugui haver l'accessibilitat de les cadires de rodes, perquè si no ja no passa ningú. I per això després també hi ha les propostes de plataformes úniques, que també és una opció de treure voreres i fer plataforma única. Aquesta és una part. Teniu aquesta documentació, per tant us vull potser destacar els aspectes que ens interessen més. Sobretot també destaquem que les zones que s'han analitzat més són les que Terramar, Vinyet, La Granja, Oasi, Centre Sant Sebastià, Planaers, Molins, Poble Sec, Campella, Aiguadols i Plans d'Aiguadols. Hem mirat voreres, hem mirat passos de vianants, hem fet el diagnòstic de com, quin tipus de mobilitat tenim a dintre del municipi, perquè ens canvia l'estiu, tota la ciutadania es desplaça a la platja, però en altres èpoques doncs, els moviments els tenim més interns. Han fet especial èmfasi en el tema de la xarxa de bicicletes perquè tenim les nostres polítiques sostenibles i de que ens desplacem. Aquest pla de mobilitat té com a objectiu que els ciutadans de Sitges es desplacin amb mitjans que no siguin contaminants, o sigui que no utilitzem el cotxe. Tenim una xarxa de bicicletes però no la tenim del tot connectada. Per exemple, tenim la carretera, l'avinguda Vilanova, hi ha una vorera que té xarxa de carril bicis i l'altra vorera no té ni vorera. Aleshores, doncs, són intervencions que el pla ens les indica com a propostes de treball, però ja els ciutadans ho ha fet arribar, de que un carril bici pugui arribar fins als instituts, doncs a l'Institut Vinyet, perquè tenim molts estudiants que utilitzen la bicicleta. Són propostes que se'ns fan perquè nosaltres ja... I que el carril bici es connecti, no quedi tallat, que també arribem a l'Avinguda Navarra, que arribem al passeig, o sigui, la proposta que es fa a nivell de... és que tot el transport que es pugui fer amb bicicleta estigui connectat. Després també s'ha analitzat i hi ha propostes sobre transport públic, en aquest cas el bus urbà, tenim tres línies. De l'any 2010 fins al 2014 hem aconseguit un increment considerable de les línies. Les persones que les utilitzen estan contents. Hi ha algunes línies que tenen una ocupació considerable, com la línia 3. S'han fet innovacions perquè s'ha posat a gust a demanda, es fan propostes d'anul·lar viatges, per exemple, en cap de setmana, però que s'allargui més a l'estiu, que a 8:45 no s'acabi el servei de bus urbà, per exemple. El que passa és que som conscients de que la ciutadania, a vegades, els que l'utilitzen, el valoren positivament, però que hi ha un desconeixement de la possibilitat d'utilitzar el bus urbà, doncs si vius a Levantina per anar a la plaça o si vius a l'Oasis per anar als Jardins de Terra Mare a passejar una estona. A nivell d'aparcament sí que aquí tenim un dèficit, és un dèficit endèmic, és un dèficit que el pla de mobilitat treballarà. Per exemple, a la zona centre ens falten 540 places i les zones més problemàtiques per aparcar són Poble Sec, Sant Sebastià i Oasis. També tenim el tema de la zona blava, que quan es pugui gestionar des de l'Ajuntament, doncs hi farem una certa incidència. I tot això ens ve dictat pel pla director de l'àrea metropolitana. El nostre pla municipal ha de ser visat, ha de ser acceptat per Generalitat i el pla director de mobilitat. I aquí ja ens donen uns indicadors de quins compliments haurem de tenir. L'any 2020 hem d'executar les propostes necessàries per aconseguir arribar als ítems que teniu aquí en pantalla. De fet, aprofito per dir-vos que si fem quan fem aquest pla es posi a participació ciutadana en el mes de juny, també un dels objectius és, a partir de la participació ciutadana, poder incorporar totes les propostes, tenir el pla definit, portar-lo a aprovació del ple. La intenció és portar-ho a l'aprovació del ple al mes de juliol, perquè hi ha propostes d'aquestes que haurem d'incorporar diners per poder-les portar a terme. Per tant, al mes de setembre haurem de fer la previsió de quines propostes comencem i, per tant, les dotem econòmicament per poder tirar endavant. Això no vol dir que en aquest moment i en el pressupost actual propostes que han arribat, que també estan incloses dintre del pla, no les puguem anar executant. I com a principal objectiu és això, dir-vos que el volem és millorar la informació del transport urbà, millorar els problemes d'estacionament. El Batlle comentava el tema de la càrrega-descàrrega. També hi ha una sèrie de propostes per racionalitzar el tema de la càrrega-descàrrega de la zona centre, més, que és la que està més congestionada, i bàsicament treballar perquè la ciutadania es mogui a peu o en bicicleta. Tot això, totes aquestes propostes són les que han d'anar a participar. O sigui, nosaltres el que elaborem una proposta de pla de mobilitat, que és la que s'ha de sotmetre a la participació de tots els ciutadans, i amb la participació dels ciutadans i el que s'incorpori, doncs tindrem el pla de mobilitat que la nostra vila tirarà endavant. Sotmetre a aprovació del pla.
Simplement teniu en el document teniu el resum de les dades més importants. Recordeu que sobretot el que ara estem posant sobre la taula abans d'entrar en el procés de participació és la diagnosi de quina és la situació de mobilitat en el nostre municipi en tots els àmbits que us hem comentat, perquè és molt important abans de començar, doncs, a entrar en l'apartat de propostes, que veure, doncs, com estem, en quina situació ens trobem i les mancances, les dificultats que hi ha, així com també valorar les coses que estan prou bé i que funcionen. Però bàsicament destacar quatre coses que creiem importants així a tall de resum, i que a la vegada són una mica els objectius que ens hem proposat per intentar, doncs, que pel 2020 estiguin en marxa aquests objectius, traduïts òbviament en unes actuacions i en unes decisions que s'hauran de prendre a nivell municipal, eh? Bàsicament quatre qüestions. La primera és que de tots els desplaçaments que es produeixen al municipi, el 51% és per motius professionals, sempre lligats amb qüestions de l'ocupació, òbviament, de la feina, d'anar a la feina. i que el 45% dels desplaçaments no usen transport motoritzat, que és això que dèiem al principi, que s'ha detectat doncs, que en aquest sentit som un municipi que es belluga a peu o amb bici d'una manera important. El 45% no és motoritzat. Cosa que tot això ens indica que és bo pels temes de sostenibilitat, pels temes de no contaminació, pels temes de salut de les pròpies persones, i per tant això és de les coses bones que la diagnosi hem detectat i valorem molt positivament. Segona qüestió, el centre ens movem a peu, és a dir, el centre de la vila, majoritàriament els sitgetans i les sitgetanes es belluguen a peu, però encara ho hem de fer molt més, i és un dels objectius que ens proposem. Tercera qüestió, dèiem que la bicicleta té un component important en el nostre municipi com a hàbit d'ús d'una part important dels ciutadans, però cal millorar amb carrils bicicleta, i és el que deia ara fomentar la regidora, no només carrils bicicleta que ens puguin acostar als equipaments municipals o als equipaments públics com puguin ser les escoles o els instituts, sinó també altres equipaments, pavellons poliesportius, instal·lacions culturals, sinó també doncs, als carrers, places on hi ha activitat comercial, però també per connectivitat de barris. També per connectivitat de barris, i aquí hi ha un dèficit. I per tant és molt important que ens posem un objectiu, donat que hi ha l'hàbit i que el volem potenciar encara més, que cal millorar i ampliar la xarxa de carrils bici. Lligat amb això, tenim un servei de transport urbà bo, que es valora positivament, que té molt bona acceptació des del punt de vista del servei, però cal divulgar-lo més. Per tant, aquí un altre deure que tenim important, més informació d'aquest transport públic urbà dins del municipi, perquè, per exemple, les zones que cauen més allunyades del centre, els barris més allunyats, antigues urbanitzacions, no utilitzin el vehicle privat per baixar al centre, sinó que utilitzin el transport públic. I per tant aquí cal una major feina de divulgació d'informació d'aquest servei. I el quart, que a més a més és un tema que afecta els residents però també afecta els visitants, i de fet quan en parles amb qualsevol veí o veïna de Sitges o quan es fa alguna anàlisi fins i tot a nivell turístic, sempre surt com una qüestió endèmica d'aquest municipi, que és el dèficit d'aparcament. Fixeu-vos que la regidora ho ha ressaltat. Només al centre, amb els vehicles que tenim registrats a través de l'impost de circulació, només de vehicles al centre del nucli urbà, hi ha un dèficit de places d'aparcament de 540 places. Ja no hi afegim els visitants o turistes que venen i volen estacionar al centre. Només amb els residents manquen 540 places al centre. Per tant, aquí és un altre dels deures importants que tenim i un dels objectius que ens hem de proposar en els propers anys, com solucionem aquest dèficit. I aquestes quatre conclusions, lligades amb altres, són les que entenem que han de ser les prioritats que hem de posar sobre la taula, que estan recollides ja, que s'apunten al pla de mandat, però que hem de posar sobre la taula a debat, a participació ciutadana. I serà en el que les properes setmanes, no? A finals del mes de maig i durant el mes de juny, tindrem aquests debats oberts perquè també els ciutadans ens diguin de quina manera ho hem de prioritzar, de quina manera ho hem d'aplicar, evidentment conjuntament amb els tècnics. Això voldrà dir traducció, mesures pressupostàries, i per tant els propers pressupostos hauran de recollir aquesta priorització per poder ja anar avançant en tenir un municipi doncs, millor a nivell de mobilitat i sobretot més sostenible.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
11:48 minuts, anem a resumir una mica a partir del que estableix el document de diagnosi. Principals objectius del Pla de Mobilitat Urbana: augmentar la superfície i qualitat de la xarxa de vianants, millorar l'accessibilitat a les estacions i parades de transport públic, desenvolupar una xarxa d'itineraris segurs per a la circulació de les bicicletes, promoure la utilització del transport públic, front al transport privat, millorar la seguretat viària, fomentar una mobilitat intermunicipal en la qual no predomini el vehicle privat, regular una distribució urbana de mercaderies de forma que generi el mínim impacte i minimitzar els impactes negatius derivats del vehicle privat en temporada alta. Quines són les propostes desenvolupades per àmbits, com ens comentava en Joan abans, però perquè els puguin refrescar la memòria? N'hi ha moltes. Propostes per a vianants. Ampliació del perímetre de l'illa de vianants, Passeig Vilanova, Avinguda Sofia i Rafael Llopart. Ampliació del perímetre de l'illa de vianants. Pacificació del trànsit, amb l'establiment de zones en les quals no es pugui anar més de 30 km per hora. Eixamplament i construcció de voreres i supressió de barreres arquitectòniques. Hem de suposar també, com ens deia en Joan, a partir d'aquells carrers en què veritablement es pugui fer. Augment de la seguretat dels vianants en els desplaçaments dins del nucli i adequació dels passos de vianants existents. Millora de l'accessibilitat a l'estació del ferrocarril. Millora dels itineraris de connexió a peu. Restringir accessos del centre a vehicles i millorar l'accessibilitat a l'estació del ferrocarril. Aquest punt es repeteix. No hi ha qui, i hem de suposar que la primera reunió que es tingui aquest punt s'incorporarà com a prioritari. Es parla de la millora de l'accessibilitat a l'estació del ferrocarril, però no es parla de la millora d'accessibilitat al pas sota la via. I segurament a la primera reunió que tingui qualsevol representant del govern amb qualsevol associació de veïns, i sobretot les de la zona concreta, aquest pas sota la via del tren i la seva accessibilitat serà una d'aquelles alarmes enceses que es posaran sobre la taula. Propostes per a bicicletes, els que utilitzin la bicicleta habitualment. El Pla de Mobilitat Urbana, aquest diagnòstic, assenyala que cal crear vies segregades per a la bicicleta. La creació també de nous itineraris senyalitzats. Hem d'entendre, per tant, Joan, que això de les vies segregades seria eliminar aquells carrils que són comuns per vianants i bicicletes.
Sí, correcte. Bàsicament és que no convisquin. De fet, l'experiència del carrer Espalter probablement no se'n va parlar de temes tan concrets ahir a la roda de premsa, però és evident que es tracta d'això. És a dir, el carrer Espalter no és una experiència d'èxit.
Carrer Bassarrodona.
Carrer Espalter. Bueno, sí,
Espalter, Bassarrodona
i Espalter.
Gràcies.
Sí.
És que ara jo tenia més ficat.
Són els dos, tenies raó.
Són els dos, eh? Ja està. Que... Abans i després de la plaça del Pou Vedra.
Ah, exacte. Doncs el tram aquest que és
també un tram convertit, aquell...
que realment la gent, òbviament, doncs, al final no saps mai si és un tros que és pels vianants, fins i tot està pintat, però clar, ningú va mirant al terra a veure si està caminant pel costat que correspon.
Doncs per això ens referíem a les vies segregades. Algunes preguntes que es van formular, Joan.
Sí, bàsicament, ara mateix no hi ha, vam preguntar si hi ha algun tipus de quantificació pressupostària del que pot representar tot això, perquè realment és molt, i no hi és en el sentit que pot variar molt en funció de les propostes que finalment es decideixin tirar endavant, i per tant, doncs, des d'actuacions molt petites fins a actuacions molt grans, hi ha molta varietat pressupostària. Per tant, de moment el que cal veure és el que s'ha de fer i a partir d'aquí es quantificarà. Això per una banda. Per altra banda, doncs també es va comentar que les audiències sectorials es portaran a terme a través de tallers, és a dir, de manera doncs bastant interactiva amb la gent que hi vulgui assistir. Es va preguntar també pel pla pels aparcaments, i sobretot pels aparcaments, per les zones blaves. Va explicar l'alcalde que les zones blaves estan en una situació com a mínim curiosa, perquè ara mateix Sitges Model 21 la gestiona, però Sitges Model 21 és una societat municipal que està en vies de liquidació. Aleshores, el que s'haurà de fer també és valorar què es fa a partir d'ara. Sí, es fa un nou concurs i s'encarrega amb una nova empresa, si es municipalitza, si canvien aquestes zones blaves i es traspassen en unes altres. Clar, això ha de sortir del pla de mobilitat. De fet, ara mateix no estan municipalitzades de facto, però sí que ho estan a la pràctica, perquè l'empresa és municipal.
Abans de que el pla de mobilitat assenyali alguna cosa, molt probablement alguna solució s'haurà de trobar a la gestió de les zones blaves.
Correcte. I per últim, doncs, el que van comentar també els responsables polítics era que, per una banda, s'ha de mirar de garantir el màxim de consens entre els grups polítics amb representació al ple i, per altra banda, doncs, això que es portarà al ple després d'aquest procés participatiu. Res, escoltem 5 minutets
d'aquestes preguntes inicials.
De les preguntes inicials, començant per la no quantificació de les mesures que s'han de tirar endavant.
En el passeig Vilanova en tenim un carril bicicleta, però que arriba un moment doncs, que si aquest carril bicicleta es decideix, es prioritza que s'ha de connectar, per exemple, amb el passeig marítim, que és un lloc de moltíssima afluència de bicicletes, és dels llocs que té més afluència de bicicletes del municipi, el passeig de la Ribera, el passeig marítim, on precisament no hi ha carril bici. On no hi ha carril bici i la convivència entre vianants i bicicletes és un tema històric, però que no hi ha carril bicicleta. Per tant, si s'ha de projectar un carril que uneixi el del passeig Vilanova, diguis a través de l'Avinguda Navarra, amb el passeig de la Ribera o amb el passeig marítim, clar, estem parlant d'una obra que s'ha de veure com es fa. No és el mateix que passi per la calçada que passi pel passeig. No és el mateix que a l'Avinguda de Navarra se li faci un carril especial que s'aprofiti també la calçada i, per tant, tot això s'ha de projectar. No hi ha en aquest moment quantificació. El desplegament de la vianalització, que sí que està estudiat en el centre, tampoc està quantificat. Per què? Perquè moltes vegades les obres rem lligat amb reparació de canalitzacions de clavegram, com hem fet en el cas del carrer Sant Sebastià i de les Ànimes, i per tant tot això és el que s'ha de traduir després en pressupost a pressupost a poder-ho quantificar.
Sabeu les dates d'aquestes audiències?
En principi hem apuntat finals de maig i tot el mes de juny, per intentar completar-ho, no, encara no estan fixades en dia, però intentar completar-ho el mes de juny perquè, com ha dit la regidora, puguem portar les conclusions al ple de juliol d'aquest any.
Com es plantejarà? És a dir, serà per tothom? Seran sectorials?
Ho vols explicar?
Sí. En un principi les audiències es faran sectorials, o sigui, dintre de cada audiència hi haurà diferents tallers que estaran dinamitzats per les persones responsables d'aquest procés participatiu. Pot haver-hi una de vianalització de carrers, una altra de carril bici, una altra de promoció del bus urbà o propostes de desdoblament de vies, perquè la ciutadania té propostes per la millora del transport urbà, sobretot el tema de les mercaderies i els industrials, perquè moltes queixes, per exemple, la ciutadania és que els industrials, un lampista, un fuster, que va a una casa i està 3 hores, doncs el cotxe es queda 3 hores. Com pacificar aquesta convivència ciutadana de la descàrrega de Coca-Cola, de begudes carbòniques amb la vida quotidiana, amb els industrials i amb carrers que són, diguem-ne, de visita turística, com un carrer Illa de Cuba, que tenim totes les joies dels indianos. El que estan fent els que estan preparant el procés participatiu és agafar tota la diagnosi, veure tots els temes pels quals hem de parlar i fins i tot obrir un espai per botigues o un espai pel poble de Garraf, que potser no tenen tant de problema de mobilitat o el tant percent de ciutadans que viuen no és tan elevat com un nucli com la franja litoral, per dir-ho d'una manera, i s'analitzarà treballar-ho per problemàtiques, no és la paraula, sinó per sectors o per situacions, carril bici, motos, sobretot zona blava, la possibilitat de zona verda, possibilitat de modificacions tarifàries en l'aparcament, de com treballar que les urbanitzacions o els barris que estan més allunyats del centre i tenen necessitat d'acudir a serveis de centre no hagin d'utilitzar el cotxe, ser dissuasiu, no ser dissuasiu. Una mica per això es necessita conèixer quina és l'opinió de la ciutadania, perquè són ells els que fan el pla de mobilitat, perquè són els que circulen pel territori.
Relacionat amb això,
Precisament el tema de l'aparcament al centre, no sé si hi ha alguna proposta o algunes propostes sobre la taula, i també es parla del nou sistema de regulació de zona blava. Què podria ser? Tot plegat, suposo que una cosa m'agradaria la blanca, eh?
Bé, aquí amb el tema de la zona blava, hem de recordar que la zona blava de Sitges està gestionada per l'empresa municipal. Com sabeu, l'empresa municipal, Sitges Model 21, està en procés de liquidació, que per tant està previst que dintre d'aquest any 2016 s'acabi liquidant el funcionament de l'empresa. Per tant, en aquell moment, i el debat ja està obert en els portaveus municipals, s'haurà de decidir què es fa amb la zona blava. És a dir, si es continua amb aquesta fórmula de que una empresa concessionària la gestiona, o si...
L'alcalde Miquel Forns comentava el que ens deia en Joan fa uns moments. És que ens picava molt la curiositat en el sentit de si manquen 540 places de pàrquing al centre per més o menys tenir l'estadística bé, estàvem buscant allò, pàrquings a Sitges. El de l'Avinguda Sofia en són 420 places. Recordem que aquesta diagnosi del pla de mobilitat assenyala que manquen 540 places de pàrquing. No parla que siguin de pagament, només diu que en el centre de Sitges mancarien 540 places perquè la ràtio de places de pàrquing per habitant, diguem-ne, es complís. Però perquè se'n facin una idea, el pàrquing de l'Avinguda Sofia en són 420 i al centre de Sitges en falten 540.
Sí, que són difícils de trobar. Clar, ara quan es desenvolupa un pla parcial, evidentment es compta això, però clar, quan es va fer el casc antic no.
I molt ens temem que el centre de Sitges, vaja, si algú sap la manera de poder, ja no dic 540, sinó 200, ja tindria, vaja, ja hauria trobat una gran solució. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.
Demà hi tornem a partir de les 9 del matí, una nova edició del matí nosaltres, al cinema, el temps de família, la cuina i la tertúlia esportiva. Fins demà, adeu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.